Ràdio Estel.
Tres paraules lligades al silenci. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem que la comunitat de Sant Egidio de Barcelona ha presentat el llibre L'oración, la palabra, el rostro, d'Andrea Riccardi. Al volum, l'autor s'adona que tenim por del silenci perquè exposa el que som. Estableix un diàleg amb un Déu que pot provocar que els nostres plans saltin pels aires.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Soc aquí de nou en rigorós directe enllaunat, però encantat de la vida de fer-vos una mica més de companyia amb el deber i best-of de la setmana del programa nocturn de la casa. Ja sabeu, la banda de Camins vale pa to, pa un roto i pa un descosío, perquè la Macedònia és un superaliment. Bona vesprada, bona vesprada aquest dissabte 12 de març del 2022.
Avui, per començar els camins...
El doctor Manuel Villegas, psicòleg, professor, que dilluns es va presentar el seu llibre Diàlegs d'Ultratomba, on imagina com una sèrie de personatges històrics, com ara Marilyn Monroe o Calígola, entre altres, van passant pel divan per tractar les seves diferents patologies mentals. Una entrevista didàctica, accessible i que ens va fer gaudir. Per això val la pena recuperar-la, clar que sí.
I arribarem a les 9 de la mà de...
El comunicador, escriptor i divulgador Marcel Gorgori, que aquesta setmana ens va presentar un show que fa molt bona pinta. L'òpera és medicina, on es barreja l'òpera, la cura i la sanació i les emocions. Barreja intensa, déu-n'hi-do. També ens va ajudar a conèixer més sobre l'inabastable món de l'òpera i tot allò que conté. Conversa molt interessant amb un gran divulgador com el Marcel.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana, però amb la potència de sabor de sempre, que comiencen los juegos.
Camins, edició cap de setmana, la Macedònia enllaunada.
Pero imagínense qué gracia de la dama de las guadañas bailando y cantando a palmas una rumbita catalana. Bailamos toda la noche al ritmo de su guadaña y es el amor con la muerte y mi rumbita me dio suerte y yo no sé lo que se pasa.
Doctor Manuel Villegas, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Què tal, com està?
Bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doctor, la primera pregunta, ara parlarem de per què està aquí, que ja ho hem avançat una mica als continguts, però la primera pregunta jo sempre la faig allò a quemarropa. La pregunta és, tots necessitem una mica de psicoteràpia?
Bueno, a veure...
L'equip del Camins, sí, això ja ho tenim clar, però la resta del món... Sí, l'equip del Camins, estamos en ello, però la resta del món, què em diria?
A veure, la psicoteràpia no és només per quan un està malament. També serveix per conèixer-se millor a si mateix, també serveix per desenvolupar la pròpia autonomia personal. És a dir, justament, si he agafat aquests personatges de la història, no és només perquè hagin tingut alguna patologia mental, perquè molts d'ells no l'han tingut. El que han tingut han sigut problemes existencials. I en psicoteràpia parlem del que experimenta la persona, el que li passa a la persona, el que sent, el que pensa, el que es planteja. I tots aquests dubtes, aquestes inseguretats, aquestes obsessions, aquestes tristeses, el que sigui, tot això es pot portar a l'àmbit de la psicoteràpia i poder-ho reflexionar, poder-ho sentir, poder-ho expressar. O sigui que la psicoteràpia no pensa només en el que tenim popularment com a malalties mentals.
Sinó qualsevol àmbit, no?, de l'existència.
Qualsevol àmbit de l'existència, perquè, de fet, no hi ha una separació, diríem, total entre el que és la salut i la malaltia, sinó que és un contínuum. És a dir, les persones, totes podem tenir problemes i totes podem solucionar problemes i totes ens podem quedar encallats amb problemes.
Quina resposta! Ja m'he quedat Promet aquesta entrevista, Manuel, promet aquesta entrevista. Manuel Villegas és doctor en psicologia i ha estat durant molts anys professor de la Universitat de Barcelona, soci fundador i president de l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives, durant més d'una dècada, a més, director de la revista de psicoteràpia des dels inicis al 1990 fins al 2014. És així, eh?
Sí.
He dit coses correctes, perfecte. Té també una llarga experiència com a terapeuta individual, de grups i de parella, interessant. Entre les seves publicacions destaquen L'error de Prometeu, Prometeu al divan, i el procés de convertir-se en persona autònoma, entre d'altres obres. Ara ha publicat aquest assaig que avui ens presenta, Diàlegs d'Ultratomba, un títol que crida molt l'atenció, és un assaig publicat per l'editorial Fragmenta, en què ens presenta una sèrie de personatges que formen part del nostre imaginari col·lectiu, com ara Calígula, Ciceró, Abelard i Eloïsa, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, entre d'altres, i que de manera fictícia passen pel divan. En altres paraules, són una mica psicoanalitzats, podríem dir, una mica. Manuel, a mi em sembla una idea brillant, aquest llibre, ja t'ho dic. Quan me'l va proposar Ferran, dic, endavant, perquè la idea és molt, molt interessant. Com vas tenir aquesta inspiració, la de passar pel divan aquests personatges històrics? Pues ens ho deies una mica abans, no? Agafant l'excusa de l'existència de la persona, no? Podríem dir.
Sí, bueno, si t'explico l'origen concret d'aquesta idea va ser durant el confinament.
Uh-huh. Ah, clar, aquí tenia molt temps per reflexionar, sí. I per pensar
tenia
coses.
Molt temps, sí. I aleshores, bueno, hi havia alguns personatges que és com si m'haguessin vingut a veure, uh-huh, i altres que jo els vaig anar a buscar.
Molt bé.
Els que em venien a veure poder per circumstàncies, diríem, del moment. Per exemple, el primer que vaig pensar,
sí, quin?
Va ser en Ponç Pilat.
Ponç Pilat?
Sí.
Aquest el tenim al llibre.
El tenim al llibre.
Ah, fantàstic, sí. Molt, sí, bé. I per què? I per què aquesta...
Doncs perquè Ponç Pilat es va trobar en una situació d'haver de fer un judici,
sí,
just, i que ell no troba causa per condemnar, uh-huh, però com que el pressionaven perquè condemnés a Jesús, doncs al final va acabar cedint. I aleshores aquí es plantegen els temes, per exemple, de què és la justícia, què és la veritat, no? Mm-hmm. Que li pregunta Pilat a Jesús
què és la veritat, què és? I Jesucrist no contesta, per cert.
És que no el deixa ni contestar, es gira i diu, bueno, jo me'n rento les mans i perquè jo no li trobo causa.
Però endavant les atxes.
Però endavant les atxes. Si vosaltres dieu que teniu una llei, segons la vostra llei,
sí,
ha de morir,
doncs... Sí, sí, sí.
Pues,
interessantíssim.
Que mori.
No és per res, bueno, no entrarem en aquest tema, però és que el passatge de la passió, tot sencer, és mel de Romer, eh? O sea, no podem... Perquè tenim diferents personatges aquí. Podríem agafar la figura de Pere, la justícia humana, la figura de Judas, l'afany de diners, totes aquestes coses. Bueno, moltíssimes històries. Calígula, Ciceró, Abelard i Eloïsa, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, aquests personatges universals. La tria va ser senzilla, realment?
A veure... Com t'he dit abans, n'hi havia alguns que em van venir a veure.
Sí.
Se'n van venir, sense buscar-los.
Ponç Pilat va ser dels que vas anar?
Va ser el primer, sí.
Molt bé.
Perquè tot això venia dels abusos de poder.
Uh-huh.
I de com el poder fa el que sigui per fer anar les coses per on vulgui. S'inventa el relat, si es vol, no?
Sí, a mi una cosa que em crida molt... És que avui petarem la xerrada molt distesament. Però una cosa que em crida molt del dret... que sembla que tingui que ser molt rigorós, i no, és molt interpretable tot, molt interpretable, és curiós, i per això s'ho fan venir per un costat o per un altre, segons com vingui el moment, o les pressions,
exacte,
o el que sigui. De seguida seguim parlant del llibre, però m'interessa molt, abans volia aturar-me una mica en el concepte de psicoteràpia i psicoanàlisi, perquè abans de fora de micro em feies un matís, no? Psicoteràpia, psicoanàlisi. Ho repeteixo molt en aquest programa, no ens agrada donar res per fet, i m'agradaria que em refresquessis de manera senzilla què és la psicoteràpia i també per contraposició al psicoanàlisi.
A veure, parlant així molt genèricament,
sí,
podríem dir que la psicoanàlisi és una modalitat de psicoteràpia.
Vale.
Que es deu, doncs, a l'obra de Freud i tota l'escola psicoanalítica,
sí, sí.
Lacan, Jung, etcètera, no? Que té una gran tradició, però que parteix de la idea d'inconscient.
Clar.
És a dir, com si la nostra vida psíquica estigués determinada per l'inconscient, pels impulsos, i justament dintre de la psicoteràpia hi ha moltes altres escoles, per exemple, escoles de tipus cognitiu, de tipus gestàltic, etc. Jo, personalment, la que enfoco el meu treball és la psicoteràpia existencial.
Molt bé. I quins matisos té la psicoteràpia existencial?
La psicoteràpia existencial, com diu el nom, es planteja que l'existència humana és, de per si, una vivència en la qual hi entra tot, hi entra l'alegria, hi entra la tristesa, hi entra el fracàs, hi entra l'èxit, hi entra el projecte, hi entra la falta de sentit, hi entren mil coses, i que els problemes de les persones de vegades es manifesten de manera simptomàtica, per exemple, doncs amb una ansietat, amb una depressió, però que obeeixen a la seva arrel a un conflicte existencial.
Diferència entre psiquiatra i psicòleg?
Hombre, això...
Ja sé que és de primer de... Jo
ho resumeixo amb una frase. Els psiquiatres tracten de les neurones i els psicòlegs tractem de les persones.
Bon matís. I jo crec que, a bon entendedor, poques paraules basten.
Espero.
Està bé, està perfecte. Ens centrem, si et sembla, Manuel, en l'assaig que has publicat, recordem, Diàlegs d'Ultratomba, de l'editorial Fragmenta. En aquest sentit, a l'assaig es barregen dues disciplines, que és psicoanàlisi i una mica història, també. Una mica història. Perquè, d'alguna manera, també a través dels personatges es fa un recorregut per la història des de diferents punts de vista, o no és així?
Sí, a veure, el que agafo de la història són les històries.
No, és que a mi aquestes frases em tornen bots i tu ja m'has donat 3 o 4, eh? Per tant, m'ho estic passant molt bé. Agafes de la història les històries.
Les històries, perquè, sí. Esclar, la història obeeix a un relat impersonal fet per... Bueno, sempre el fa una persona, el relat, no?
Sí.
Però té una visió global. A mi m'interessen les històries petites. És a dir, per exemple, aquí surt Viktor Frankl, que va ser un psiquiatre fundador de la logoteràpia, etc.
Sí.
I d'ell agafo una cosa molt concreta, que és el fet d'haver passat per un camp de concentració on va morir el seu pare, la seva mare, la seva germana, la seva dona, etc. Van morir tots i ell es va salvar. I això porta el que s'anomena el sentiment de culpa del supervivent. El que ha sobreviscut i tots els altres
és
han
com,
mort.
És com els que pateixen un accident i moren tots menys ell,
exactament,
tenen un trauma, també.
Exactament. Sí, sí. I aleshores aquest punt de la vida de Viktor Frankl és el que em dona peu a... O, per exemple, Simone de Beauvoir, que ja em diràs qui es pensaria que parlem de Simone de Beauvoir, si parlem de la seva relació amb Sartre o què?
Sí,
no, parlem...
d'aquesta guerra que tenim.
Sí, parlem de el problema que va tenir amb la seva mare, perquè la seva mare, ella hauria desitjat que existís en aquell moment l'eutanàsia. I aleshores, a partir de Simone de Beauvoir, que més li interessaven les qüestions ètiques, parlem de l'eutanàsia.
Molt bé.
I així successivament.
Per tant...
O sigui, cada personatge vaig a buscar un element...
Una història.
Una història existencial que tingui un interès.
Després, si sembla bé, repassarem també més personatges i per què els has agafat i com van aquestes converses que tu has imaginat. Però ara faré servir un terme, bogeria, de manera molt poc apropiada, segurament, però perquè se m'entengui bé, no? La genialitat, el carisma, el lideratge, van sempre associats a un punt de bogeria.
No necessàriament. Jo suposo que... Ni molt menys, eh? Suposo que Gandhi era un líder i que no estava boig. I suposo que Jesucrist era un altre. O que...
Jesucrist justament estava prou bé del cap.
Estava perdó?
Prou bé del cap. Prou bé.
Això.
Tenia ben amoblat.
O sigui, hi ha una... Inclús, que sé jo, doncs, per exemple, el Dalí,
sí,
que era un geni, ell mateix se'n considerava, feia comèdia quan li interessava. És a dir, era un muntatge totalment...
Era màrqueting.
Màrqueting, màrqueting.
Boníssim. L'anorexia, el procés de dol, l'assetjament psicològic, el maltractament, el sadisme, la dependència afectiva, la depressió, els trastorns d'ansietat, són problemes que omplen les consultes dels psicoterapeutes, doncs, avui en dia, no? Sovint. Cadascun dels personatges et serveix per reflexionar un d'aquests conceptes que ja ens has dit. Les converses són fictícies, però el contingut està documentat, és a dir, les respostes que podrien ser realment dels autors, són respostes corroborades, podríem dir.
Sí, sí. A més, al final hi ha una pila que és una bibliografia amb referència als documents dels quals es troben. Per exemple, Abelard i Eloïsa, aquella parella medieval famosa,
sí,
doncs tenen unes cartes i uns escrits que van fer i moltes vegades les paraules són textuals i es posen entre cometes i tot.
Què condiciona el fet de patir un trastorn? Té sempre alguna cosa a veure amb la història personal, amb la infància? Perquè tots una mica relacionem, no? Aquell, és que de petit, és que em va passar, és que vaig tenir aquesta experiència. O hi pot haver un condicionant, diguem, més genètic, més neuronal, més freudià, intrínsec a la persona?
A veure, els components genètics els deixem per aquells trastorns que no són pròpiament... de la personalitat, sinó que són funcionals. Per exemple, sí, un autisme o alguna problemàtica d'aquest tipus. Però el que són problemes existencials, tothom els té. I hi ha gent que ha tingut infàncies molt desastroses i que han tingut una gran capacitat de resiliència i que han afrontat la vida i se n'han sortit perfectament.
Sí.
I altres que potser han estat tan sobreprotegits que resulta que s'han arrugat com una fulla de paper quan ha vingut un problema a la vida. O sigui que això és tot molt relatiu. No som deterministes. Almenys els psicoterapeutes existencials no som deterministes. Partim justament que totes les patologies són patologies de la llibertat.
Patologies de la llibertat, aquest concepte me'l podries desenvolupar?
Sí, sí, sí. És molt simple. Agafem un animal, el posem en una gàbia, què li passa? Pues que està tot inquiet, o després d'intentar sortir, que no pot sortir, què fa? Es deprimeix.
S'arronsa.
És a dir, la inhibició de l'acció, la inhibició de la llibertat, la possibilitat de sentir, de fer, de pensar lliurement, és el que et causa l'atrapament que et porta al símptoma.
Molt interessant. Si et sembla bé, podem fer un petit recorregut per alguns dels personatges del llibre. Tu ens has esmentat ja alguns. I així ens expliquem una mica per què, no? Per què els has triat, si et sembla. Per exemple, aquest és molt bèstia. I, sens dubte, és el que va tenir la vida més escandalosa. Calígula.
Sí.
Què hi ha darrere de Calígula?
Que és el primer que surt, no? Pues podríem dir que darrere de Calígula hi ha molts personatges de la història, i alguns també actuals, que estan, diríem, emborratxats del poder i abusen de la gent i troben la seva satisfacció en dominar, humiliar i sotmetre als altres.
Jo crec que ara mateix...
I així és el seu narcisisme, o sigui, la imatge de poder que els acosta als déus. Ho diu el mateix Calígula, dius que... I a més, ell feia danses vestit de Zeus, amb un llam a la mà de cartró, no? I també es vestia de Venus, vull dir, en fi.
El Calígula era per agafar-lo amb pinces, el Calígula.
Sí, sí.
Mare de Déu. Escolta, Eloïsa i Abelardo, la llegenda d'aquesta història d'amor, tu l'esmentaves, un model diferent d'amor. Aquí, per què el vas agafar? L'amor prohibit, perseguit, el castigat.
Bueno, no, jo parlo justament del seu romanticisme, que evidentment a la seva època era una cosa inesperada, que els va portar a la tragèdia. Els va portar a la separació i a la... I van estar sempre, diríem, mentalment vinculats, però vivint en un monestir. O sigui, el seu matrimoni, justament el seu matrimoni, va acabar amb el seu amor.
Pausa dramàtica. Deixa'm. perquè és que estic... Bueno, escolta una cosa, sense escapa el temps, però volia proposar-te aquest joc que t'he comentat abans. Un joc, Manuel, perquè, clar, jo dic, si et sembla bé, tu has fet aquest anàlisi de personatges històrics, que ja han passat. Jo dic personatges de diferents àmbits de la vida social i tu em dius... jo dic els àmbits de la vida social i tu dius els personatges que t'agradaria, doncs, fer aquesta psicoteràpia, a veure aquesta ment que té tancada aquí dins. Et sembla bé? Ràpidament, així, picadito, Manuel. Sí. Per exemple, del món de l'esport. Qui t'agradaria posar a un llibre allà?
A veure, primer he de fer una prèvia.
Sí.
No l'agafaria pel personatge en si, sinó pel que representa.
Vale.
Com aquests com personatges llibre, com de la història.
Sí, sí, sí.
No són per ells, és pel que representen i això permet parlar sobre aquests aspectes.
Sí.
De l'esport agafaria el Pep Guardiola.
Pep Guardiola, lideratge.
Lideratge, profunditat de pensament i de compromís.
Del món del setè art, del cinema.
Home, el Woody Allen.
Woody Allen, clar, aquest
dona matèria per parlar de tot.
Aquí pots fer una tesi doctoral i, vamos, no te l'acabaries. Un escriptor, per exemple.
Un escriptor. Per exemple, ha de ser actual.
No, bueno, sí, actual. Manuel Villegas, podríem fer?
No.
Autopsicoteràpia.
No, jo no em considero un escriptor, em considero un assagista. Però, no sé, podríem agafar el Cabré, per exemple.
Molt bé. perdó. Un polític, va, polític nacional i internacional. Nacional, qui t'agafaries?
Nacional, l'Ayuso.
Molt bé, és que ho has dit tot. I internacional?
El Putin.
El Putin. No sé si... Bueno, no farem lligam, però amb Calígula hi havia molt de lligam aquí una mica, amb aquest hedonisme absolut.
Sí. Quan vaig escriure Calígula encara no hauria agafat el Putin, però ara sí.
Manuel Villegas, doctor en psicologia, ha estat un plaer rebre't, que ens presentis aquest llibre que té molt bona pinta. Ara, després de parlar amb tu, tinc encara més ganes de llegir-lo. Recordem Diàlegs d'Ultratomba, de l'editorial Fragmenta, que ja està disponible a totes les llibreries. Moltes gràcies per aquesta xerrada. Molt i molt interessant, Manuel.
A vosaltres.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Marcel Gorgori, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Camins de Radio Estel. Escolta, l'òpera...
Aquesta versió del Barber que heu posat és una cosa una mica estranya. És un sintetitzador, això.
Que... És estranya?
Sí, no?
Sí, és que és el nostre estil una mica, ser estrany.
Bé.
Ja és la marca del programa. Però tens... I fas molt bé en comentar-lo.
No. M'ha semblat que era com un sintetitzador. Una cosa
sí, era una mica vuitentero, ochentero, l'assumpte, eh? una mica això. Escolta, Marcel, l'òpera és per qualsevol persona? És a dir, qualsevol pot gaudir de l'òpera?
Naturalment que sí. Mm? Totes les coses que valen una mica la pena a la vida volen un petit esforç.
Tant, sí.
No haguéssim après a llegir, no podríem llegir el diari, no podríem llegir accedir a les grans obres de la literatura universal. Per tant, l'òpera una mica de dedicació també la vol. Però és absolutament per tothom. Ni s'ha de saber música, ni s'ha de saber res. S'ha de saber simplement tenir ganes d'escoltar-la. I tenir algú, com Sinfonova i aquest que parla, que t'expliqui quatre coses i que et faci entrar-hi amb facilitat.
Clar que sí. Doncs ara ho farem també en els propers minuts. Marcel Gorgori és comunicador, divulgador, columnista, guionista, has fet moltes coses.
Quantes coses.
Has estat... Bueno, i he tret moltes, perquè si no estaríem aquí...
Mira, és que sóc molt vell.
Més que vell, no, però estàs molt ben conservat, però has fet moltes coses, múltiples projectes a televisió i a ràdio, com ara, per posar un exemple, el programa Històries de l'Òpera a Catalunya Música.
13 anys el vaig fer.
13 anys, eh? 13 anys, sí, són paraules majors, allò, sí, 13 anys. Sí. I també has produït espectacles molt vinculats a la música i concretament a l'òpera. Justament t'hem convidat avui per parlar d'òpera, perquè has creat un nou, bueno, un espectacle que heu batejat com L'Òpera és Medicina.
Sí.
Crec que amb un títol així, i tenint en compte tot el que hem viscut en els darrers anys, podem intuir quin és el sentit del show, no? Però millor que ens ho expliquis tu. Què és l'Òpera Esmedecida?
Mira, nosaltres, el Segell Sinfonova produeix espectacles de gran format, amb orquestra sinfònica, sí, amb cor, presentats per aquest que parla, creats per aquest que parla, amb cantants en directe...
Aquest que parla és Marcel Gorgori.
És Marcel Gorgori, ja
s'ho recordo jo.
El que passa és que hi va haver un moment, que segur que recordaran els oients i tots plegats, que és que ens vam trobar que no podíem posar 170 persones a un escenari.
I tant.
Que era a mitjans de l'any 20. Sí. I aleshores vam pensar, era el moment en què la gent sortia al carrer per aplaudir el sector sanitari per la feina bestial que estaven fent.
Sí, sí, sí.
I aleshores
sí,
vam pensar, nosaltres fem espectacles d'òpera, doncs intentem fer una picada d'ulleta al sector sanitari. I el que és l'Òpera Esmedecina és això. És una sèrie de curiositats, veient les grans peces, els grans àries, els grans duos, els grans trios de la història de l'òpera, populars, molts d'ells, sí, quina relació poden tenir amb els diferents feines del sector sanitari, metges, infermers, farmacèutics, psicòlegs, psiquiatres, etc. I aleshores el que fem és muntar tot un guió, o tot un espectacle, tot un concert, amb tres cantants solistes, un tenor extraordinari, una soprano extraordinària i un baix baríton extraordinari, uh-huh, i veiem com ha vist la història de l'òpera, els metges, la medicina, tota mena de professionals sanitaris.
Tu ho deies ara, teniu un tenor, Carles Cossies, sí, soprano, Laura del Riu, sí, i teniu dos barítons, no? Sí, que suposo que van alternant, sí, tal vegada Toni Marsol i Josep Ramon Oliver. Acompanyats
de fet, n'hi ha tres. Ah. I a Barcelona probablement sigui el tercer, vaja, segur serà el tercer, que és el Joan Carles Esteve. Vale. El que passa és que hem anat variant, hem fet aquest concert ja a bastants teatres de Catalunya, sí, i hem anat variant en funció del teatre. I a Barcelona serà el Josep Ramon, el Joan Carles Esteve.
Molt bé. A més, estan acompanyats al piano pel mestre Josep Bufforn, i és un espectacle que tu mateix condueixes, fas una mica de mestre de cerimònies, no?
Sí.
Però no només és música. Heu creat un espectacle que barreja molt més. És com un show televisiu, sí, podries dir.
Tots els concerts de Sinfonova intenten, sí, presentar les principals àries, duos, trios i números de conjunt d'òpera, i populars, molts d'ells la gent els pot xiular.
Sí. Ah.
Però, i fer-los amb la qualitat...
Xiular-los per seguir-los, no perquè siguin dolents. Tot.
No, home, no, xiular vull dir, o taralejar, com vulguis dir-ne. Vale. No? Sempre intentem que el 60% de les peces que interpretem, sí, siguin populars, siguin conegudes. No? Però sempre intentem fer això amb la màxima qualitat musical. Aquests cantants que has dit ho proven, i el mestre repertorista Josep Bufforn, que segurament és dels millors que hi ha a Catalunya, uh-huh, ho prova. Per interessar la gent que li agrada l'òpera, el gran aficionat a l'òpera, però sempre intentem enriquir el concert amb altres elements que no són tan habituals en un concert d'òpera. Per exemple, cada número té una llum determinada, adequada amb el que està explicant el número.
Canvia l'ambient, eh?
Canvia l'ambient per complet. Fem servir...
Això és molt guai, jugar amb les llums
al teatre. La comunicació... I... Per què hem de renunciar amb l'òpera a un paio amb un guió que expliqui coses com jo? Sí. O per què hem de renunciar a treure un vídeo determinat en un moment determinat que ens va perfecte per explicar l'àrea següent? Uh-huh. No? Això és el que fem, més o menys fem això. Tots els espectacles de Sinfonova ho hem fet així, és la quarta gira que fem aquesta.
Sinfonova, fent-nos 5 cèntims de què és Sinfonova.
Sinfonova produeix, és un segell, sí, que produeix grans espectacles operístics de gran format, normalment amb orquestra sinfònica, amb cor, amb, uh-huh, cantants, i sempre amb el Marcel Gorgori explicant coses de davant. El que passa és que, clar, en aquest cas no tenim l'orquestra sinfònica, perquè és l'espectacle que hem fet durant la pandèmia.
Es va reduir pel tema d'aforament, de seguretat...
No, i sobretot, nosaltres no podíem assajar, no podíem col·locar 170 persones a l'escenari.
És veritat.
Però tampoc assajar el dia anterior, perquè si venia un músic amb Covid... les actuacions del cap de setmana s'han d'anar
en l'aire. Per sort d'això, mica en mica, i crec que ja esteu produint un espectacle,
sí,
amb
ja estem,
més formats.
Ja estem
anteriors.
Fent el pròxim de cara a 22-23.
Això és una gran alegria. A més, Marcel...
Però encara ens queda, sí, aquest diumenge, el dia 13, a la Sala Bars de Barcelona, i el dia 20, que és l'altre diumenge, a l'Atlàntida de Vic.
Molt bé. Recordem-lo, que el Sony, els nostres oients, 13, Sala Bars de Barcelona...
Això mateix, aquest diumenge.
I el dia 20...
El dia 20, al Teatre a l'Atlàntida de Vic.
Jo crec que val molt la pena. A mi, aquests espectacles que agafen un element clàssic i li donen una volta, sempre em resulten molt, molt interessants i molt atractius.
El fem exactament igual. O sigui, les interpretacions musicals són exactament igual que s'interpretarien en el Liceu. Sí. O que de fet, els altres espectacles han fet al Liceu a Barcelona. Uh-huh. Sí. Passa que aquest a piano ens va semblar que un espai una mica més reduït seria més adequat, i per això hem anat al Teatre Bars.
Molt bé. A més, Marcel, i això m'ha sorprès molt i cridat l'atenció, en aquest espectacle us feu com una mena d'homenatge a la figura del gran còmic Joan Capri.
Sí, que es va passar tota la seva vida mal parlant dels metges.
Dels metges, sí.
Tant
sí,
professionalment com personalment. Això... Però, en canvi, un dels personatges més populars d'ell era el doctor Caparrós, sí, per exemple.
Correcte,
no?
Correcte. Això, i com, sense fer spoilers, sinó no vols, però com ho introduïu a la figura de Capri?
Te'l faré ràpidament, però no sabràs què vull dir. I els oients tampoc.
M'encanta.
Joan Capri ha mort, va morir fa uns quants anys.
Sí.
Bé, nosaltres parlem amb Joan Capri 5 minuts durant el concert.
5 minuts?
5 minuts. Sí, t'he fet la esposa, pausa, però no saps com es pot fer.
Pausa dramàtica, pausa dramàtica. No, però escolta, així posen, donem el peixet, que la gent
s'enganxi. Jo sóc un gran fanàtic de Joan Capri.
I tant.
Ja ho era de sempre.
Sí, sí, sí.
I com que ell es va caracteritzar per això, per criticar els metges i tot plegat, i el nostre espectacle té una bona part d'humor,
sí,
doncs parlem amb ell 6 minuts.
En aquesta casa hem fet especial sobre Capri, perquè a més aquestes persones innovadores, perquè ara tothom fa monòlegs,
sí,
però abans va començar una persona, jo crec que Joan Capri va ser dels primers. Per cert, això de mal parlar dels metges ara m'ha fet pensar que el meu pare també ho feia.
Ah, sí?
Hi ha una vessant de persones que no es refien.
És que ens hem trobat una cosa molt curiosa fent aquest espectacle, que és que la figura del metge, com que sempre ha estat una figura de poder a les societats on ha intervingut,
sí,
i l'art normalment tendeix a criticar el poder més aviat, sempre que surt en una òpera un paper de metge important...
A veure,
aquest, aquest paper és una... L'òpera es bufa, és a dir,
és còmica,
i normalment el paper del metge està vist... En fi...
Una mica irònic, allò...
Gairebé ridiculitzat.
Vaja.
Gairebé ridiculitzat. El Barber de Sevilla és un exemple, però n'hi ha molts, però... Els fem.
L'òpera es medicina inclou fragments operístics de tonsudeies de diferents obres, sempre amb aquest punt que estiguin una mica a l'imaginari popular. Com ha estat la tria?
En funció del que el guió ens demanava. Per exemple, hi ha una feina que al metge se li ha de valorar molt, que és que el metge és igual si està cansat o no, és igual si ha dormit o no, és igual si està fart...
Que de fet, dormen poc.
Dormen molt poc, però és que a part pot haver-se tirat 10 hores veient malalts de Covid o de tot tipus,
sí,
i sempre ha de tenir bona cara davant del pacient,
sí,
intentar animar-lo, encara que a vegades pensi que no val la pena,
sí, sí,
i si pot ser, amb un punt d'humor. Clar, això és molt igual... Si
és, una barreja
és
complicada.
Molt bèstia. Doncs això, hi ha una àrea coneguda segur dels teus oients,
sí,
que explica això, que és l'àrea Vesti la Jupa, és el ridipallatxo famós. No? És a dir, el personatge de Canio, a l'òpera Pallacci, de Ruggero Leoncavallo, ha de sortir a fer riure quan ha estat destrossat per dins.
Oh.
I ell el que diu és... Ridi, pallaccio, sul tuo amor infranto. Riu, pallasso, del teu amor destrossat.
Oh.
Ridi del duol que t'avvelena el cor.
M'encanta.
Riu del dolor que t'enverina el cor. És igual que estiguis fet una mer. És igual que estiguis fet pols. Has de fer la teva feina. I en aquesta àrea, el pallasso dius, jo sóc un pallasso. La gent te paga e rider vuole qua. La gent ve paga i ve aquí a riure. Per tant, és igual com estiguis tu. Has de fer la feina. Bueno, doncs aquesta àrea és una de les que interpretem quan parlem de la figura del metge, per exemple.
Meravellós.
Ui, si tinguéssim temps...
Oi, Marcel, és que et convidarem, si tu vols,
bueno.
Convidarem. Farem aquí algun monogràfic, perquè...
Tu saps que els infermers, per exemple,
sí,
i les infermeres, és el col·lectiu, segurament, que més responsabilitats han assumit durant la pandèmia, que no eren pròpies.
Uh-huh.
Que ho feien per donar un cop de mà a col·legues, a metges...
Sí.
Doncs hi ha una àrea molt coneguda, que és el Largo Olfactotum del Barber de Sevilla...
Sí.
Que explica que en el passat, en els barbers, també se'ls demanava una responsabilitat mèdica, que no tenia res a veure amb el seu ofici.
Ah.
Per què? Perquè portaven instruments de tall. Anaven per les cases fent cabells, perruques, barbes... I com que portaven instruments de tall, se'ls demanaven petites intervencions quirúrgiques.
No fotis.
Com, per exemple, sagnies.
Oh.
Els barbers, hi va una època que es considerava que dessagnar la gent curava. Però, doncs, els barbers se'ls demanava que fessin sagnies. Bé, doncs aquesta és l'àrea.
El meu barber crec que encara va per aquí. El meu barber, l'Oriol, d'aquí una salutació a l'Oriol, crec que encara de vegades fa alguna sagnia allà a la barba.
Doncs el Largo Olfactotum l'interpretem pels infermers.
Escolta una cosa, i ara, perdona, jo, batalleta personal, però no. És que m'estàs donant molt quartelillo. Allò del pallasso que ha de riure del seu propi drama... Els comunicadors una mica també ho tenim, eh? O sigui, allà dies que estàs destrossat per dins perquè tens una vida...
Perdona, jo vaig sortir en l'anterior espectacle,
sí,
de Sinfonova,
sí,
amb el Teatre Cursal de Manresa ple de gom a gom,
sí,
el mateix dia que va morir el meu pare.
Espectacular.
Per tant, ja està explicat.
Sí.
I no ho vaig dir ningú. Vaig arribar al teatre, a tot l'equip, no vaig dir res, perquè vaig pensar, si ho dius, tothom et anirà dient no podrà sortir.
I perdona, i en el moment... pregunta ja molt personal, eh? Però en el moment de sortir, ho vas tenir present o vas desconnectar?
Vaig intentar desconnectar.
Vale.
Perquè és que si no, no hauria sortit. Jo vaig pensar, si ho dius quan arribis... tothom et vindrà a donar el condol i no podràs sortir.
Sí.
Aleshores, quan arribes al teatre, clar, els equips, les llums, o sigui, tot entra en una voràgine que et transporta. surts allà, la gent tracta normalment, i una mica, te n'oblides. I després fas una baixada que no et pleguen,
home,
no et pleguen ni amb pinces.
I tant. Escolta, doncs, moltes gràcies per aquesta anècdota tan personal.
Afortunadament, aquest diumenge, al Teatre Bars, no passarà res d'això. Sortirem contents.
Toquem fusta, que no hi hagi cap trasbals personal. Escolta, se segueix escrivint òperes i tenen la mateixa qualitat que les clàssiques? Perquè, clar, sempre que pensem en l'òpera... Sí, quina pregunta,
això, això, quant de temps tenim per això?
No, poc.
Molt poc. Doncs parlem-ne un altre dia, perquè és llarg, això.
L'òpera més sublim que s'ha escrit.
També és com quin fill t'estimes més.
Per tu.
No puc dir una. Te'n diria, la Valquíria, la Bohème de Puccini.
Perquè Puccini podria ser
Clar, sublim des de quin punt de... És que, clar, això és molt complicat.
El teu personal. Què et diu el cor?
Quan et dediques a això, sí. L'òpera que estàs fent en aquell moment o que estàs de la qual estàs parlant... Per exemple, demà passat haig d'anar a Reus a parlar de Turandot, per exemple.
Oh.
Jo avui m'he mirat Turandot. Per recordar-la i per no sé.
I estàs enamorat de Turandot.
Clar, m'he enamorat de Turandot una altra vegada. Per què? Perquè és la que haig de treballar i és brutal, i és un Puccini, no? El dia que em toca Otelo de Verdi, doncs també, jo què sé.
Vale, doncs no, ja m'agrada que tinguis tants dubtes, perquè això vol dir que...
És que molts.
Exactament. I l'òpera bona per iniciar-se, la que sempre entra bé al públic...
Turandot podria ser una, per exemple.
Molt bé. Home, perquè és que l'àrea Nessun Dorma, jo que no sóc cap expert, jo la tinc a Spotify,
clar.
I me la vaig posant perquè posa els pèls de... I ja veus tu que...
Però tota l'òpera, és que és Nessun Dorma, i l'òpera, una quantitat d'acords, una orquestra bestial, la mateixa història, perquè no tenim temps, però la història de Turandot és sensacional, o sigui, brutal. Una princesa que és preciosa, meravellosa, però que no el vol veure els homes ni en pintura. Per tant, no assegura la descendència del reialme. Fa un pacte amb el seu pare. Jo em casaré amb el príncep que endevini tres enigmes que jo li posaré.
És cert, sí.
Tres enigmes. Només, ara bé, si em falla un dels tres, li tallaré el cap. Quan comença l'òpera Turandot, ha tallat el cap a 19 prínceps.
Això a Tinder passa, eh?
Exacte, m'imagino, no? Però comença i ha tallat el cap a 19 prínceps.
Ja. A 19 ja, eh?
Clar. Si ara et digués les tres enigmes, sabria si et tallarien el cap a tu o no.
A mi segur. Jo no sobrevisc, segur. Escolta, ja per finalitzar i una mica mena a modus de joc, trencarem tòpics o no, Marcel, si et sembla. Sobretot per als no iniciats podem tenir al cap una sèrie de conceptes relacionats amb l'òpera i m'agradaria saber si per tu són certs o no, vale? El primer, l'òpera és avorrida, dura massa temps i per què anar a veure un munt de gent cantant de coses que no entenc?
I per què anar a veure una pantalla plana amb una història amb gent que no coneixes?
D'un Batman, perquè, que dius...
aquestes coses. No hi estic d'acord.
Vale. Si vaig a un concert òpera, he d'anar amb smoking franc vestit llarg.
Ni parlar-ne. Em sembla que jo no hi he anat mai. Ni amb smoking, ni amb frac, ni amb vestit llarg.
Per això, com a mínim, els que passem els nostres coneixements al cinema, el que es veu a la tele, això sempre... anem a l'òpera i sembla que vagin de casament.
No, però això ha passat a la història. Fa molts anys que això no és així. Si vas a la platea del Liceu no trobaràs ni un frac ni un smoking.
I la darrera, l'òpera és elitista, evidentment, no ho és.
Clar que no.
M'agradaria acabar amb una afirmació perquè tu me la rematis, vale? Quan la música val la pena, no pot ser només per uns quants.
Aquest és el lema de Sinfonova. És el nostre lema, sí. Quan la música val la pena, no pot ser només per uns quants.
Marcel Gorgori, comunicador, divulgador, columnista, mil coses més. Ara ha creat un espectacle batejant amb el títol L'òpera és medicina, sorgit arran del temps de la pandèmia, i avui, a més de parlar d'aquest gènere de la música, l'òpera ens ha presentat aquest espectacle. Marcel.
Diumenge, dia 13, a la Sala Bars.
Correcte, diumenge dia 13 i el dia 20...
I el 20 a l'Atlàntida Vic.
Segur que val molt la pena, només... Bueno, l'art que hi ha darrere és segur que sant, però escoltar-te a tu parlar, comunicar-te, realment és un goig i és un plaer.
Gràcies,
moltes gràcies per visitar-nos i endavant, perquè m'agrada molt el que fas.
Gràcies, Rafa.
Tothom viu intranquil, nerviós. Necessitem pastilles com el pa que mengem.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, Maria José Mendoza, bona vesprada. Bona vesprada, Rafa. No, avui no està la Maria José Mendoza, sóc jo fent veus. A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana amb el gran Ferran Capdevila, ànima mater del programa i productor honoris causa, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, la tasca enorme d'una inexistent avui Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. M'emociono jo sol aquí a l'estudi enllaunant la Macedònia. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marsà i la seva entrevista en profunditat. Feu el favor, d'escoltar el propòsit, que sempre val molt la pena, home, ja. Fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia enllaunada, però sabeu que estem en directe, en rigorós directe, cada dia del món de dilluns a divendres. Per tant, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 20 hores d'aquest dilluns. I això vol dir que ho tornarem a fer. Què farem, Maria José? Farem Camins, seguiu-nos. Farem Camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.